Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès, això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. Estem acumulant plegats tant de coneixement, he aconseguit fer un podcast paritari, que això és bastant difícil. He conegut 9 homes i 9 dones que tenen un ofici digital de futur i el més meravellós és que el viuen amb passió, pressió i reciclant-se cada dia. Només es pot aconseguir l'èxit amb aquesta motivació. Avui coneixerem l'enginyera Olga Forner. Una moneda a l'aire la va fer decantar a una enginyeria. L'altra opció era medicina. A la conversa d'avui detectareu què tenen en comú aquestes dues disciplines. Amb només 35 anys ja ha liderat diversos equips i en un entorn molt masculí. No he volgut centrar aquesta conversa en el fet de ser dona, però al final de la xerrada sí que m'ha explicat un munt de coses l'Olga que m'han deixat molt pensativa i bastant, diríem, emprenyada. Dona de reptes. El Consell de Seguretat d'avui, en Tomàs Roy, ens parla dels perills de seguretat, de possibles estafes també que hi ha actualment en el sector dels videojocs. Programari que et promet passar més ràpid de pantalla, venda d'habilitats i fins i tot usuaris suplantats que van més endavant en la partida. Una altra ciberseguretat avui apassionant.
Ciberseguretat. Guions i producció Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Anem per feina. Capítol 16. Garantir la seguretat de la informació. Tota empresa necessita estar blindada a possibles atacs. Els ciberdelinqüents es mouen per aconseguir diners de grans empreses, però també dels ciutadans. Tots hem de navegar dins el món digital amb molta precaució, fugint, però, dels alarmismes. Les dades al núvol, les xarxes que connecten diverses seus d'un mateix conglomerat d'empreses i, sobretot, les infraestructures de connexió terrestre, que cada vegada estan més connectades a internet a nivell digital. Ens desplacem avui físicament a la seu del grup Abertis. És conegut per la concessió que tenen de les carreteres, però aquest grup d'empreses d'àmbit mundial amb seu a Catalunya ja és a molts altres sectors. Connexions digitals i connexions terrestres que també són carn de possibles atacs. Fan falta equips que vetllin per la seguretat d'aquestes infraestructures governamentals. L'Olga Forner ha dissenyat l'estratègia de seguretat del grup. Li agraden els reptes i sempre en vol saber més. És una conversa plena d'advertències que et poden ajudar.
Vivim en una societat accelerada, no? Llavors tenim com molts inputs per tot arreu, o sigui, tenim moltes entrades, no? Estàs veient una sèrie per televisió, però alhora estàs amb l'ordinador comprant un bitllet d'avió a no sé on, i també estàs parlant a través de missatgeria instantània amb una altra persona, no? I de cop i volta et surt allà un correu d'avís urgent de que t'ha caducat no sé què. Aquest d'una acceptar, perquè ara mateix estic fent mil coses i tinc mil coses al cap, no llegim, i cada vegada anem menys, no? A llegir, dius-ho, llegim una mica.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Olga, hola.
Hola, bona tarda.
Com li explicaries la teva feina a una persona de, no sé, de 80 anys o la teva àvia, que crec que en té més, no?
Sí, la meva àvia té 93 anys i jo quan li explico la meva feina, perquè ella sempre em diu, tu trabajas con esto de ordenadores y estas cosas, ¿no? I dic, sí, ella, digo, sí, però li explico una mica, dic, tu sabes los ladrones? Perquè la meva àvia és castellana, i dic, els lladres que pues, roben bancs i això i tal, dic, pues a l'ordinador, dic, passa el mateix. Tu pots robar informació i pots robar-li els diners que hi ha al banc a través dels ordinadors. I abans es queda allà en plan de, ostres, això no m'havia plantejat mai, això què és i tal. I abans em diu, ets una mica com la policia, no? Així dels ordinadors i de les coses aquestes. Dic, sí, una mica sí, dic, soc com la policia. Dic, com la policia que agafa i mira a veure què s'està fent, què està passant, quan veu alguna cosa rara va i mira a veure, busca i analitza i diu, bueno, sí, això està bé, això està malament, malament, quan veu una persona que està fent alguna cosa que no toca, va i li explica, i després també fa les xerrades, que si als col·les, que si a la gent, dient què has de fer perquè no et robin, i els ajuda també, els guia una mica i tal, li dic una mica així, i llavors es queda, diu... Ah, pues muy bien, muy bien. Dice, tendrás trabajo para largo, ¿no?
Ella, mira, que llesta, ja ha vist que és una feina de futur, això.
Sí.
Clar,
sí,
Olga, explicat així, realment, és una feina importantíssima, actualment, eh?
Sí, jo sempre dic que és una feina molt interessant, és una feina important i que ojalà algun dia em quedi sense feina. Sempre dic això. Si algun dia aconseguim de que no es necessitin més professionals de seguretat de la informació, estarem fent bé la nostra feina, perquè significa que estem acabant amb el cibercrim.
Olga Forner és enginyera superior de telecomunicacions per la UPC. Va néixer i viu a Barcelona. Als seus 35 anys treballa a la direcció de seguretat a Abertis.
Et vas formar en enginyeria superior de telecomunicacions,
sí.
Però el teu interès principal no era, de fet, la ciberseguretat, no? Quan vas entrar a la carrera?
No, o sigui, jo quan vaig començar a entrar a la carrera, de fet vaig tirar una moneda i estava entre enginyeria en telecomunicacions i medicina. Llavors vaig tirar una moneda, m'agradaven els dos igual.
Però és molt diferent, no?
Una cosa o l'altra. Sí. Sempre m'han agradat coses així com molt, molt diferents. De fet, abans de triar la carrera volia ser escriptora. Sí. I llavors professors, família i tothom em van anar guiant. Diu, vale, molt bé que vulguis ser escriptora, però tria una altra cosa. Vaig arribar al punt de triar carrera i m'agradaven les dues igual i vaig tirar una moneda i va ser un, pues ha tocat enginyeria. Diu, pues endavant, enginyeria.
De veritat, que és això així?
Sí, va ser així. Volia fer domòtica, cases intel·ligents. Sí, llavors van començar les cases intel·ligents i tal, i veia que podíem ajudar moltíssimes persones, o sigui, no només a gent que té diners, sinó gent que té diversitat funcional, i va ser on me'n vaig cap allà. I després fas la carrera i veus tot el que pots fer, veus totes les possibilitats que té la teva vida i surts i dius, és que no sé què puc fer amb la meva vida, és que no tinc ni idea.
Em fa la sensació que, que en molts dels que feu aquesta enginyeria de telecomunicacions, no, us aneu adonant de quina és la vostra especialització mentre esteu fent la carrera, però després heu de fer també com cursos paral·lels, no? O certificacions o màsters, no? O sigui, no n'hi ha prou en fer aquesta carrera i sortir i anar al món laboral, no?
No, de fet, vaig fer la carrera i a dintre em vaig anar especialitzant, a l'últim curs també vaig agafar assignatures d'innovació, assignatures de transformació, assignatures d'intel·ligència artificial, i quan vaig sortir a casa em van dir, agafa't un any sabàtic, perquè jo sempre he sigut molt intensa en tot el que faig, i als dos mesos ja estava a casa que dic, no em puc prendre un any sabàtic, i vaig entrar en una consultora, però per casualitat, i allà em van posar a riscos tecnològics, que allà veus totes les parts de l'empresa, totes les àrees, i analitzes a veure on estan els punts forts, els punts febles i tot això, no? I allà sí que vaig veure que em van posar a col·laborar amb seguretat i dic, a mi m'agrada resoldre problemes, sempre m'ha agradat. I llavors això com que m'anava agradant, no? I cada vegada més, i m'anaven ficant cada vegada més aquí. I vaig anar com tirant cap a la part de
seguretat. El tema aquest que dius de resoldre problemes és el que et vincula amb la medicina.
Correcte.
No?
Sí, també. Sí.
Perquè pensava que són dos coses molt diferents, però al fons és resoldre coses, no?
Clar, o sigui, la idea d'enginyeria i medicina era més o menys també el mateix, no? Sempre m'agrada resoldre temes complexos. Llavors, un era resoldre una malaltia i curar alguna, l'altre era buscar quins són els problemes socials i llavors intentar resoldre'ls, no? Intentar ajudar per allà.
Has dit un parell o tres de vegades, no? I a casa em van dir, no?
Sí.
De quina manera t'ha influït a casa teva a l'hora de triar el que estàs fent ara?
Doncs mira, el meu pare és economista i ma mare va estudiar químiques. Ni un ni l'altre anaven cap a l'enginyeria. Sí que és veritat que el meu pare sempre ha sigut més de la banda de tria el que vulguis, sigues lliure, però tria coses que t'obrin moltes opcions i ves cap a el que realment a tu t'agrada treballar, perquè al final dediques moltes hores a la feina. I ma mare és molt més pràctica de dir, sí, però dedica't a alguna cosa que et puguis guanyar bé la vida, no? O sigui, si vols ser escriptora, molt bé, però dedica't a una altra feina, i ja si vols en paral·lel fes allò, i si se't dona bé, doncs llavors ens dedica't, no?
I tu ets de fer els i cas, no, em sembla?
I abans, sí.
T'han recomanat bé sempre, no?
Sí, sempre m'han recomanat bé. Sempre és veritat que tiro més cap a la banda de cap a on vull anar jo. O sigui, cap a on em tira més. O sigui, no aniré cap a una cosa que vegi que internament em provoca algun neguit...
T'ha de motivar, o... no? Sí, t'ha d'agradar, il·lusionar...
Sí, sí. I m'ha de, sobretot, proporcionar una opció de creixement. O sigui, això és el bo de la seguretat. Estem constantment en canvi... O sigui, el que et diu la gent és que has d'estar estudiant contínuament.
Clar, no t'agrada la monotonia, no?
No, no, no. A més, és un treball molt intens, és un treball amb pressió, amb molta responsabilitat... I tot això, o sigui, a mi em genera com més ganes de voler venir a la feina, voler treballar, o sigui... Sí, sí.
Mira, per la gent que no ens estigui veient, sí. Aneu sentint una miqueta de copets, però és que sí, clar, ets molt... No, és que ets molt expressiva, ja vull dir-ho això també, no? Sí. Que ens deies que et vas acabar interessant per la ciberseguretat, podríem dir que era una mica per casualitat també, no? Perquè et va arribar aquella feina de riscos, no?
Bueno, va ser completament per casualitat, perquè jo estava amb una consultora, va arribar un moment que vaig decidir que necessitava un canvi, i un dels meus millors amics de la carrera estava amb una altra consultora a la competència fent seguretat de la informació i em va dir vine aquí i li vaig dir faré més del mateix i em va dir no i vaig entrar allà em van començar a introduir el món de la seguretat i llavors allà vaig veure de això m'agrada perquè és encara més complexa segons el meu punt de vista que l'anàlisi de riscos.
Però és que tu busques la complexitat llavors.
Sí, jo sempre busco complexitat.
Però això és una dona de reptes, no?
Sí, jo exacte, o sigui sóc com una junkie entre cometes dels reptes, o sigui a mi m'agraden els reptes i intentar superar i a veure què aconsegueixo i un cop el tens resolt, doncs el següent repte i així.
Creus que és necessari tenir una carrera tècnica per treballar en ciberseguretat?
No, ni de bon tros. O sigui, jo he tingut persones dels meus equips que no tenien una carrera tècnica. Han tingut carreres de física, que han tingut carreres més cap a la part d'història. O sigui, sempre dic que han de ser persones que siguin resilients, que siguin persones que tinguin molt d'interès en aprendre, que els agradi resoldre problemes i que tinguin molta iniciativa.
Passar gairebé 5 anys treballant en dues consultores.
Sí.
El tema de la consultoria, ara que es parla tant de la transformació digital, és que també n'han sortit moltes com bolets, no?
Sí.
Tu estàs parlant també de consultores d'un nivell, no?
Sí, estic parlant de les de Big Four. Jo estic molt orgullosa de les feines en les que he estat, o sigui, totes han sigut grans empreses i estic molt contenta. Però jo sempre dic que no és la consultora, sinó és l'equip humà que hi ha darrere.
Ah, d'acord.
Llavors, tu et pots trobar una consultora petita que tingui un equip humà molt bo, grans professionals, i que et pugui resoldre el problema, o la situació, o donar el servei que sigui. I et pots trobar consultores molt grans que facin el mateix, i a la inversa, pots trobar consultores molt petites que tinguin un equip de professionals que els hi falta evolucionar, i consultores molt grans que tinguin un problema de personal ara mateix... i que tampoc et donin solució.
En aquest entorn digital que ara vivim, les empreses que s'estan digitalitzant a tope, que és supernecessari, cada vegada és més important, no?, també el paper de les consultores que ajudin, no?
Sí, és molt important el paper de les consultores per diversos motius. Un, per al tema d'especialització.
Clar.
Perquè les persones que estem en empreses finals, que diem, moltes vegades no tenim el ritme de poder fer els màsters o poder fer les especialitzacions que poden tenir algunes consultores o incorporar gent que ja té aquests coneixements. I després és que encara que tinguem aquests coneixements, moltes vegades ens falta el temps per implementar-ho. Ens falten persones, ens falta equip. I moltes de les empreses el que no volen ara és afegir gent per cost estructural.
Clar.
I prefereixen subcontractar. Quan vols incorporar gent, no la trobes. I després, encara que vulguis gent, a vegades no et deixen incorporar, doncs anem més cap a consultores. I ara el que estem buscant és consultores de confiança, consultores que sàpiguen, i ens estem trobant que hi ha molta, molta mancança de professionals, o que els professionals es mouen tant que no acaben d'assumir moltes vegades els conceptes o no et poden proporcionar el servei perquè un mateix servei que dura un any o dos anys et van canviant els professionals tres o quatre vegades durant el mateix servei.
Clar,
i has de tornar a començar.
Estem a la superespecialització.
Clar.
Cada vegada és més important.
Clar.
No se m'havia plantejat, perquè no sé, des de la gent de carrer, quan sentim la paraula consultoria ja ens estem imaginant, no? I li ha pagat una morterada per total per fer un PowerPoint. O sigui, és que estem en aquest nivell. No?
Clar, és que...
La gent no coneix això.
Clar, és que a vegades passa, no?, de que contractes a una consultoria i pagues moltíssim per un PowerPoint i dius, però això què és? I els has de demanar que es refaci. Llavors, estàs consumint més temps teu, a part dels diners, que el que seria. Però és que després, clar, a vegades val la pena pagar més per al PowerPoint o perquè et donin la solució
clar.
que al incorporar una persona, tota la formació que li has de fer, o sigui, tot el que va darrere d'això, i després a lo millor és per un projecte concret i només necessites l'experiència per allò. Després ja no ho necessites. Clar. Què faries amb aquella persona?
Si a nivell d'inspiració, que és aquest podcast per inspirar gent que es vol canviar de feina o que n'està buscant una o que ha d'entrar a estudiar alguna cosa i vol orientar-se, tu recomanaries entrar en una consultora a treballar?
És en funció del perfil de persona que siguis i en funció de la consultora que busquis. O sigui, jo sempre dic que, clar, les persones que ens agraden els reptes, no ens importa la pressió i això, les consultores són molt bones, vale? I també és veritat que depèn del moment de la vida en el que estiguis. O sigui, jo vaig entrar acabada de sortir de la universitat, o sigui, a mi no m'importava entrar a treballar a les 8 i acabar a les 10 de la nit o acabar a les 11 de la nit.
Vols dir que és molt exigent entrar a una consultora?
Clar, o sigui, hi ha consultores que són molt exigents. O sigui, hi ha consultores que et demanen moltíssim i t'exigeixen molt d'esforç personal. Hi ha altres consultores que no, hi ha altres consultores que pots aprendre més o menys igual amb el teu horari i surts. Que cap aquí estan anant totes les consultores, per sort, perquè necessites temps per recuperar-te i temps per poder pensar, perquè si no el desgast mental és molt, molt alt. Però jo sempre dic, la consultoria és fer la mili, és un intensiu. O sigui, no hagués entrat en el lloc anterior com a responsable de seguretat de la informació a l'empresa a la que estava, sinó hagués passat per consultoria.
Quina seria la diferència entre treballar en riscos tecnològics i en seguretat de la informació? Aquesta pregunta és difícil per mi, eh?
Sí, aquesta pregunta és interessant. Riscos tecnològics és, tu revises què estan fent les empreses, mires tots els processos empresarials, que pot ser, per exemple, el procés de facturació, i llavors allà identifiques quins són els actors que hi participen, les persones, la infraestructura, la tecnologia, i tots els sectors, no? Tots els agents que hi ha. Revises què li pot passar. Comences a imaginar escenaris de què pot passar de dolent, quina és la probabilitat de que passi i quin és l'impacte de que passi. I en funció d'això, treus quins són els teus riscos i un cop tens els riscos, per exemple, facturació, doncs que em hackegin el sistema de facturació,
clar,
per exemple. Un cop tens aquest risc, avalues si és un risc alt o és baix en funció de si ho tens controlat o no i què has de fer. Llavors allà dius, vale, doncs ficaré un projecte que ficaré persones de seguretat perquè controlin això, per exemple.
D'acord.
I ja està. I llavors,
al fons és prevenció, no?
És prevenció. Prevenció, detecció, reacció, a vegades, depèn del que s'hagi de fer, no? D'allà et surt una planificació dels projectes per arreglar, diguéssim, els possibles problemes que pots arribar a tenir per al tipus de negoci que tu tens i com estàs utilitzant el negoci i la tecnologia i tot. I seguretat de la informació va més enllà. O sigui, una de les àrees és riscos en seguretat de la informació, però després, per exemple, tens tota la part de formacions i conscienciació de seguretat, o sigui, a la gent l'has d'entrenar, han de saber què és la seguretat de la informació, com protegir la seva informació, com controles tots els agents externs, o sigui, va molt relacionat.
No fa massa que es parla de ciberseguretat, per tant, m'imagino que va haver-hi un moment que vas començar a estar molt demanada, diríem, no?
Sí.
En quin moment va passar això?
De començar a estar com molt demandats i així, o que m'arribessin moltes més peticions des de fa uns 5 anys enrere.
Tu vas fitxar per MediaPro,
sí,
per crear tot el seu departament de ciberseguretat.
Sí.
Què hi vas haver de fer allà?
Primer em vaig asseure amb totes les àrees de negoci per saber què feia MediaPro.
Clar.
Perquè, clar,
per saber els continguts que tractaven o què feien.
Clar, o sigui, de fet, jo vaig entrar i a mi em van contractar i els hi vaig dir, dic, escolteu, dic que jo no soc responsable de seguretat, encara em queda molt d'aprenentatge. De fet, els hi vaig dir, contracteu aquesta altra persona.
Sí o no? Vas recomanar
algú altre? Sí, vaig recomanar una altra persona que també la van entrevistar perquè els hi vaig dir, sisplau, entrevisteu-la perquè és molt més bona que jo.
Com ets?
Sí. Bueno, jo sempre soc molt sincera. I al final em van contractar a mi i vaig dir, bueno, doncs ens hi posem, és un repte. I llavors, primer em vaig asseure per saber com era el negoci, per identificar tots els riscos, o sigui, em vaig asseure amb els responsables de les àrees, em vaig asseure amb la gent per sota dels responsables, perquè en cada línia de management, de gestió, la gent té una visió diferent del negoci i
totalment,
dels riscos que hi ha. I llavors no et pots quedar sempre en els responsables o les responsables que es pressuposa que ho saben tot. Saben moltes coses.
Sí, radiografia però total de l'empresa,
clar,
no?
Clar, exacte. Va ser i de forma formal i de forma informal.
Al fons et contractaven per prevenir, no?, possibles atacs, no?, que
clar,
podrien tenir, no?
Exacte. Era prevenir i si teníem un atac, O sigui, no tingués un impacte rellevant ni cap a fora ni cap a l'empresa.
Sense mullar-nos en parlar de MediaPro concretament, sí. Però les empreses estan prou conscienciades o creus que et contracten un cop han rebut un atac?
No en el meu cas específic, però la majoria d'empreses contracten després d'haver tingut un ensurt. La pròpia empresa o la competència. O la competència o algun amic, alguna amiga d'algun dirigent que és qui pren la decisió d'incorporar una àrea de seguretat de la informació.
Una altra de les preguntes que et volia fer és, els atacants els agrada un sector concret o poden anar des de continguts i telecomunicacions com MediaPro? Tothom és potencial, es pot ser atacat, no?
Tothom és potencial. De fet, inicialment sempre deien, no, la banca, perquè la banca és qui guarda tots els diners i si hackegem la banca, llavors podem tenir aquí un profit important, no? Però s'ha vist que no, és un negoci. Al final la ciberdelinqüència és un negoci. Llavors atacar tots els sectors és molt rentable. Hi ha sectors que estan menys protegits que altres perquè pensen que no se'ls atacarà mai o que la seva informació no és important o que no són un objectiu. Però això no és veritat. Perquè, o sigui, a tu et poden atacar per 2 milions d'euros o et poden atacar per 20.000 euros, però clar, tu em dius, home, 2 milions fa més mal que 20.000. Bueno, depèn del tipus d'empresa, clar. Perquè si te vas amb una petita i mitjana empresa, potser 20.000 euros tanca el negoci.
Totalment.
O no només empreses, s'està atacant a ciutadans i a ciutadanes directament, amb estafes que són de 100 euros, de 300 euros, de 3.000 euros. Clar, o sigui, aquí estem tots, i no només van a nivell de financer, sinó van a també a nivell d'informació. Per què s'ataca al sector sanitari? Pues es treure informació sanitària que després poden vendre.
Clar, vendre bases de dades,
correcte,
el que sigui.
Correcte. I així, no hem de crear tampoc pànic, perquè o sigui, és el que hi ha i la nostra informació, la majoria està molt protegida, però hem de tenir consciència de amb qui compartim informació, com compartim la informació i la informació. Jo sempre he dit, i sempre m'han dit des de petita, el que no vulguis que se sàpiga, no ho diguis. No ho comparteixis. I el que sigui molt complicat o que sigui un secret, protegeixo. És que digitalment o analògicament.
És curiós, no?, que a vegades siguem, que vigilem tant anant pel carrer i després siguem tan ingenus dins de les xarxes.
Sí.
O sigui, no sé per què això passa.
Clar, o sigui, pensem que tot és segur o que jo amb el meu mòbil, si li poso un pin, ja està.
O s'ha passat de tenir por d'internet a acceptar tot. O sigui, sí. No ha sigut com, no? No hi ha hagut un entremig, no?
Sí, o que ens refiem de certs proveïdors perquè dius, ostres, és que jo estic posant la meva informació en aquest proveïdor que és molt conegut i mundialment utilitza tothom. Dius, sí, és que aquest proveïdor és molt segur i es pot utilitzar de forma segura, però quin ús li estàs fent tu?
Clar, 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 clar.
O sigui, un cotxe és molt segur, sí, però depèn de com el condueixis, per
També
exemple.
És veritat que hi ha com una mica de... Clar, tot ens arriba a través del mòbil sí. I de vegades tot està en lineal
sí.
I no? Anem tan ràpid que no acabes de, no? De desgarballar, o sigui, això és important, sí. Això no, no sé què, és tot. Estàs parlant amb una persona a la xarxa social, després amb la família, no sé què, tal, i acabes contestant a algú que no saps ni qui és, no, a vegades?
Sempre dic que vivim en una societat accelerada, no? Llavors tenim com molts inputs per tot arreu, o sigui, tenim moltes entrades, no? Estàs veient una sèrie per televisió, però alhora estàs amb l'ordinador comprant un bitllet d'avió a no sé on, i també estàs parlant a través de missatgeria instantània amb una altra persona, no? I de cop i volta et surt allà un correu d'avís urgent de que t'ha caducat no sé què, i tu el que vols fer és donar-li a acceptar i treure't allò de sobre,
i ja ni t'has llegit res ni res.
Clar, doncs aquest donar a acceptar, perquè ara mateix estic fent mil coses i tinc mil coses al cap i mil responsabilitats.
S'ha d'anar a poc a poc, no?
Exacte.
S'ha de vigilar, no?
Hem de tornar a llegir. És que no llegim i cada vegada anem menys, no? A llegir, dius-ho. Encara que llegim una mica en diagonal, però llegim una mica.
I has passat de les autopistes de la ciberseguretat a les autopistes d'Abertis.
Sí, sí.
Explica una mica, Olga, on som, perquè som a les oficines centrals d'Abertis, no?
Sí, o sigui, aquí estem a Pedralbes 17, a les oficines del grup Abertis. El grup Abertis es coneix sobretot aquí per Autopistes Espanya. Sí, les autopistes que s'han anat deixant de tenir ara aquí a Catalunya i s'han anat tancant, però el grup és molt més gran. Sí. Havia estat a l'IBEX i després va sortir i ara té accionistes privats. No? És un conglomerat, és una empresa que està, és multinacional, o sigui, estem aquí a Europa, està a França, Itàlia, a Espanya, se'n van a Latinoamèrica, està a tota la part de Mèxic, Brasil, Xile, Argentina i tot això, està a Estats Units també, està a Puerto Rico i tenim també a Índia. O sigui, està molt deslocalitzada.
Clar, realitat. Llavors, tot això, tu crec que fas el pla, no?, de direcció estratègica de ciberseguretat.
Sí, correcte.
És en tot, en totes aquestes empreses o no?
Sí. Sí? Sí, o sigui, la meva funció és funció de grup, o sigui, és una funció estratègica, però tenim 12 unitats de negoci, que li diem, o sigui, cada una unitat de negoci és un grup d'empreses, que és un país. Llavors, allà tenim equips de seguretat amb un responsable o una responsable de seguretat en cadascun. Llavors ens organitzem així, o sigui, des d'aquí marquem estratègia, els hi donem suport, fem tots els controls i tots els seguiments, reportem als accionistes i ells i elles desenvolupen tots els plans directors de seguretat.
I és una mica vetllar per la seguretat internament de l'empresa, d'ordinadors que no siguin infectats, que no sé què, no sé quantos, o fins i tot va més enllà?
Va una mica més enllà, o sigui, tota la part d'ordinadors és la part que li diem IT, no? La part de tecnologia, punt d'usuari final, no? El que utilitzem nosaltres amb el Word, amb l'Office, Ofimàtica. Però després també anem a la part de protecció de la infraestructura crítica.
Clar.
Tenim infraestructures que són molt crítiques i que s'han de protegir i que no ens caquegin, per exemple, doncs un túnel o un pont o...
És que entra dins del tema de la ciberguerra, no?
Correcte.
Perquè són infraestructures de país,
sí.
No?
Sí, de fet, en diversos països tenim actius que són considerats pels països infraestructura crítica i de la mà del govern doncs protegim les infraestructures.
Amb tots aquests episodis que estic fent d'aquests capítols del ciberseguretat, no he tret el tema de l'idioma, perquè m'ha semblat que és obvi que tothom que treballa en ciberseguretat ha de saber anglès.
Sí.
Vull dir, és una obvietat, no? Això no cal ni que ens estiguem una estona parlant d'això, no?
Sí, de fet, o sigui, aquí no m'han fet falta, però, per exemple, l'equip anterior que tenia una persona que no parlava anglès i cada any jo sempre a tots els meus equips els dic formacions, quines voleu fer? Alguna heu de fer. I aquesta persona sempre li deia, faràs anglès. Fes el que vulguis, però a part faràs anglès, perquè és imprescindible. O sigui, pots tenir molts idiomes, però l'anglès és necessari.
Entre vosaltres, entre els que domineu aquest sector, col·laboreu molt entre vosaltres?
Sí, tenim grups de Telegram. Jo estic en molts grups de Telegram que no puc seguir perquè sempre està la gent compartint temes. Després tens els grups més personals perquè, clar, hi ha gent que sí que comparteix més, però hi ha gent com jo que jo només comparteixo quan tinc molta confiança i inclús amb aquelles persones hi ha temes que no es poden compartir perquè tu tens signat un acord de confidencialitat amb les empreses i no ho compartiràs i no ho comparteixes ni amb la família, no? I llavors, clar, tens tots aquests grups, després també quedem, per exemple, aquí a Barcelona fem quedades, ara ho estem fent cada 2 mesos i quedem, compartim quines són les nostres inquietuds, mira, tinc aquesta problemàtica, tu com ho faries, això. Després, quan hi ha incidents de seguretat, també, o sigui, a vegades reps una trucada de tinc un incident de seguretat ara mateix, això, m'està passant això. Clar, o sigui, és una mica de
ara,
suport.
El tema dels atacs i tot això també es necessita com molt pensament creatiu, no? A vegades.
Sí. I a més, o sigui, no és el mateix que et passi a tu, perquè a més t'afecta emocionalment d'una forma, que si, per exemple, tu li preguntes a un altre i tens una visió des de fora completament aliena i molt freda. Clar, hi ha persones que tenim un pensament més fred quan tenim una situació així com més de risc, i hi ha persones que diuen, ostres, és que si faig això, tal, i si faig allò, tal. I dius, no, és que has de fer això encara que t'impliqui tot això.
Uh-huh. Creus que és important la transparència a l'hora de comunicar quan s'ha tingut un atac en una empresa tan gran com aquesta que estem ara, per exemple? O millor no dir res i tirar?
Aquí tenim 2 tipus de transparència. La transparència interna dintre de l'empresa i la transparència cap als mitjans. La transparència interna cap a l'empresa, jo, o sigui, completament, 100%, o sigui, nosaltres, si jo m'assabento que hem tingut un incident de seguretat, al meu responsable, al meu director, li diré tot el que ha passat, tal i com ha passat. També s'ha de transmetre el missatge d'una forma assertiva, sense intentar enfatitzar el risc. O sigui, anar amb tota la informació, veure tots els impactes que poden haver, portar sempre solucions i relativitzar. Perquè no sempre els riscos són tan grans com en la nostra imaginació, i a més sempre transmets a persones que potser no tenen tots els coneixements o saben totes les implicacions que poden haver. I la nostra imaginació, en aquests casos, sempre va a lo pitjor. Llavors has de baixar-los i dir no.
És molt interessant això que dius, que té molt el que dèiem davant de la psicologia, no?
Sí, o sigui, has de saber transmetre, sobretot. I si ets una persona que no sap transmetre, busca una persona que sàpiga transmetre això i que sàpiga coordinar un bon discurs.
És que precisament els alarmismes i la por venen del desconeixement.
Clar,
tu, tu sí que tens aquest coneixement, ho estàs explicant.
Clar, a tu no t'han contractat per crear alarma, a tu t'han contractat perquè quan tinguis un problema que no hi hagi un impacte, o que l'impacte sigui el mínim possible i tenir solucions.
Olga, estic entenent per què et fitxen, No, és que és veritat, perquè aquesta sinceritat que, i aquesta transparència que, que aportes des del coneixement és que és genial per una empresa, no?
Clar, és que a més, si tu amagues coses, després et vindrà. Jo, de tota la vida, en tots els àmbits de la meva vida, he pensat, dic, és que si amagues alguna cosa, això acabarà sortint.
No m'agrada centrar tota la conversa a parlar del fet de ser dona, no? Perquè ho hem de normalitzar ja d'una vegada, no? Però és evident que estem en un sector, el sector tecnològic, que hi ha poques dones. Bé, m'estic adonant que en el sector de la ciberseguretat les que hem trobat sou realment uns autèntics cracs, però bé, això no... Hi ha mutamia, no? I crec que tu també col·labores bastant, no?, quan es fan trobades de dones tecnològiques o en ciberseguretat. T'agrada ser activista en aquest cas, no?
Sí, el que passa és que no li puc dedicar el temps que m'agradaria poder-li dedicar. O sigui, perquè estic amb moltes associacions i en el meu entorn més proper sempre em diuen Olga, frena una mica.
Clar.
Perquè tens una feina molt exigent, són moltes hores a la feina, a més em formo constantment, m'agrada molt viatjar, i diu, i a sobre això, diu, tria. Tria en algun moment.
Hi ha hagut algun moment que te n'hagis adonat que tenies algun topall pel fet de ser dona i que hagis hagut d'arriscar molt més, hagis hagut de treballar per tenir credibilitat?
Sí, o sigui, jo aquí, per exemple, no, però al llarg de la meva carrera sí que he tingut moments i he tingut comentaris de responsables que m'he hagut de callar i a la meva ment estava pensant, és que no pot ser que el comentari que m'estàs fent sigui el que m'estàs fent, perquè he tingut comentaris no només pel fet de ser dona, sinó per ser dona i jove. Llavors, de dir-te de... Bueno, això dintre de 10 anys ja ho faràs quan un company exactament en la mateixa posició sí que ho està fent, però t'ho diuen no, no, espera't 10 anys perquè és que ets molt jove, o pel tema només de ser dona. O sigui, hi ha hagut moments que dic, és que si això ho haguéssim gravat i ho portem a la gent del Departament de les Persones, Recursos Humans, et foten al carrer. O sigui, i això m'ha passat més d'una vegada. I amb clients també, o que estigués en una reunió i la portes tu, perquè ets la que té el rol més alt, i li estan contestant directament a la cara del becari, perquè és noi, i no està parlant. I sí, el becari t'està mirant a tu de què està passant aquí. Però no només amb un client. A veure, sí que és veritat que jo ho deixo sempre en el món de les anècdotes. No m'agrada focalitzar-me aquí, perquè jo tracto les persones com persones. Sí, a mi m'és igual el gènere.
Tothom igual.
Sí, i de fet hauríem d'anar cap aquí, no? Per això al final t'acabes formant més, quan vas a fer entrevistes o quan vas a reunions, et prepares molt més que moltes persones, no?
Ja, però si
perquè
fas
tens
tota aquesta...
com aquesta inseguretat encara de que, a veure què passarà...
Però tota aquesta formació que tens, que sigui tan simple, que després la lectura sigui jove dona, i tu amb tota aquesta formació, tot això que és molt frustrant, no?
Sí, a mi em van contractar per mèrits a la primera posició que vaig tenir de responsable de seguretat i sempre eren homes, de ja una edat ja elevada, i que em deien, que em preguntaven que com havia aconseguit la feina. Inclús m'havien preguntat si havia tingut amics, que m'havien recomanat i tal, i jo sempre els deia meritocràcia.
Algunes de les dones que hem parlat en el ciberseguretat, el que ara passa una mica també, és a dir, tu ho tens per quota. O sigui, ara està passant això, no? També de dir, aquesta dona està aquí perquè potser volia que hi haguessin dones, o sigui, és molt fort això també, no?
Una persona em va dir una vegada que jo, la següent promoció que es fes, que jo la tenia assegurada perquè a aquesta persona li donaven un bonus si em pujaven a mi perquè era dona. No va tenir l'oportunitat perquè vaig deixar aquella feina abans de que tingués l'oportunitat de rebre el bonus.
És que és una de les coses pitjors que et poden dir,
però
també.
Però tothom sabia que a mi m'anaven a promocionar per això, no perquè fos la millor valorada de tota l'àrea.
Mira, hem començat aquesta conversa amb la Olga parlant de la seva àvia de 93 sí. anys, que es diu?
Felisa.
De la Felisa? Sí. I ara m'agradaria acabar amb un missatge que li diries a una nena de 10 anys, per exemple, inspirar-la perquè es dediqui en el tema tecnològic. Sí. Tu què li diries? Què recomanaries?
Jo sempre diria que la tecnologia no és un tema d'eines, no és un tema d'ordinadors, no és un tema d'informàtica, és un tema d'ajudar la resta de gent, fer coses pels altres, de resoldre problemes, de resoldre situacions, d'acompanyar la gent, perquè es veu sempre la tecnologia com una cosa molt estàtica, molt mecànica, i a lo millor potser això no és el que agrada tant, no? Però quan entres i comences a veure tot el que implica les enginyeries, et dones compte de que pots fer molt més, o sigui, hi ha molt més darrere. Hi ha la part de telecomunicacions, però hi ha la part de bioenginyeria també, o sigui, tens moltes branques, i al final sempre dic, explora. O sigui, aquesta nena petita, alguna cosa li agrada ara. Quan sigui més gran, que torni a pensar què és el que li agradava quan tenia 10 anys i busqui alguna cosa que quan ho vegi, dintre seu, o sigui, en el seu pit, li desperti una espurna. Alguna cosa allà que diguis, ostres, cap aquí me'n vaig. I que si ho fan i s'equivoquen, no passa res. Perquè la vida es tracta de prova i error. I ja està.
Tinc curiositat, Olga, per saber sí. en què t'estàs fixant ara. Perquè dius, sempre sí. vull aprendre més. Has dit sí. la paraula intel·ligència artificial. Sí. No sé si va cap aquí. Amb què estaries ara a dir, mira, vulgui saber-ne més de què?
Doncs ara estic en un tema que potser no és tan modern. Ara m'estic focalitzant, ara començaré un màster per aprendre totes les àrees d'una empresa com funcionen. Absolutament totes. O sigui, perquè jo estic en seguretat, estic molt en tecnologia, sé molt d'això, però vull saber les àrees de màrqueting.
Més a nivell empresarial,
tot,
no?
Tot. Per acabar de dir, tenir absolutament tot el coneixement d'una empresa, la part tot de transformació digital també està inclosa allà dintre, tota la part d'innovació també està inclosa allà dintre i tot això.
No tens aturador, Olga?
Sí.
Molta sort en tot i moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Avui amb el Tomàs Roy, director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, volem parlar dels possibles atacs en videojocs, atacs de seguretat. Hola Tomàs, com estàs?
Hola Mariola, avui ens ho passarem bé.
Va, sí? A veure, jo vull protecció, eh? Avui
Vinga.
No vull que em ciberataquin mentre jugo a videojocs. Quins serien els principals alarmes en aquest entorn?
Doncs el principal alarmes tenen a veure amb la gana que tenen els gamers, no? Cada vegada és un fenomen, no? Que té més seguidors, que hi ha més gent participant, ha augmentat molt el valor, s'hi mou una autèntica fortuna, i per tant hi ha atacs específics per a l'entorn dels videojocs. Per tant, hi ha els atacs mateixos que es fan en l'entorn, que hem parlat moltes vegades del phishing, no? En el qual s'envien correus per aconseguir credencials, per aconseguir fer-los caure en fraus o infectar en l'entorn doncs, de les consoles. També, moltes vegades, els jugadors volen caure en els paranys de fer-s'ho fàcil. És a dir, sempre hi ha algú que et diu, vols aconseguir vides infinites? Vols aconseguir temps infinit? Vols acabar amb tots els enigmes? Vols aconseguir tots els objectes de cop? Aquí tens, no? Baixa't això, segueix aquest tutorial, no? I normalment has de treure la seguretat del teu dispositiu, sigui un mòbil, sigui una consola, has de ficar un emulador, has de baixar-te un mod, has de fer alguna cosa que, si et va bé, tindràs aquesta recompensa o forma de guanyar temps.
Clar, és que és
no?
un esquer com molt llaminer, no?
Clar.
Perquè dius, vull passar de pantalla, no sé què, va,
totes
dona'm el truc,
lliures,
no?
Totes les pantalles lliures, tot aconseguir passar tots els nivells i tenir totes les funcionalitats.
O les skins, els avatars,
exacte,
mil coses,
pues
no?
Això, moltes vegades, els nanos, sobretot els més joves, hi ha un moment que diuen, ostres, tu, si aconsegueixo això o aconsegueixo baixar-me aquest entorn del Bob Esponja o aquest entorn del no sé què, que mola molt, mira, en lloc d'esperar-me a tenir tots els punts i tots els premis, intento baixar. I això pot tenir el parany de que estigui un entorn infectat i, per tant, doncs, perdis doncs, les funcions funcionalitats del teu ordinador, la teva consola, del teu mòbil, o se't robin dades o credencials, no? I després també hi ha el fet de que les credencials dels jugadors tenen valor, perquè igualment doncs, allà hi han pogut fer inversions o de temps, no? I aconseguir nivells o d'avatars, skins, muntures, qualsevol cosa que els hi permeti que això es pugui revendre en el mercat negre, no?
Ah, o sigui, una mica la teva identitat, diríem, com a jugador d'avatar, vendre-ho al mercat negre, clar.
I dir, escolta, vols un jugador amb nivell tal, amb totes aquestes funcionalitats i tal, això val 25 euros i tu estalvies de tenir-ho que fer tu.
Per tant, el consell avui seria una alerta, no només, perquè clar, s'ha de vigilar que això no passi. Com ho pots detectar, això?
No cedim mai les credencials. Pensem que en els entorns dels jocs hi han xats, hi han... Estar alerta que sigui un joc no vol dir que no tingui valor, i més per cada vegada més sapiguem que és una indústria i que hi ha molts diners, i que si utilitzem programari sigui de fonts legítimes. No sempre en entorns competitius com aquests de jugar els trucos serveixen i acabes guanyador, no? A vegades pues, ho perds tot.
Gràcies, Tomàs.
A vosaltres.
Cada vegada hi ha més gent jugant a videojocs i cada vegada també hem d'estar vigilant més que no ens vulguin estafar. Ja ho sabeu, aquest podcast, una de les funcions que té també, a banda d'inspirar nous oficis digitals, és també les advertències, vigilar el nostre dia a dia digital perquè no ens estafin i per poder vetllar i tenir una vida digital segura. Gràcies pel seguiment que esteu fent d'aquest podcast que fem Carles Planes Bou, Marcel Arenyes, Joan Arenyes i jo mateixa, Mariola Dinarès. Gràcies també a tot el departament de podcast de Catalunya Ràdio, que cada dia és més gran i il·lusionant. Gràcies a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I al capítol 17, Antonio Lorenzana. Construir l'arquitectura de la ciberseguretat.
Hi ha moltes coses que les empreses, ja siguin grans o petites, poden fer sense invertir pràcticament diners. És a dir, canviant procediments, canviant hàbits, formant els seus treballadors en ciberseguretat. Hi ha un desconeixement total. Quan anem a un nivell més avançat, que és una empresa multinacional molt gran que té 1.000, 2.000 treballadors, formar aquests 2.000 treballadors i que els 2.000 els hi facin cas és complicat. Doncs què fan? Decideixen contractar empreses com la meva perquè els ajudin a muntar sistemes de seguretat automàtics.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.